Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Comencen a ser uns quants els comiats d'aquests dies perquè al magazín li queda una setmana i escaig per tancar temporada i, per tant, tots aquells espais que ens acompanyen un cop al mes o cada 15 dies es van acomiadant. També ens acomiadem avui del racó solidari i de cooperació amb una última cita molt interessant, com ho són totes, amb la Fundació Vicente Ferrer. I per parlar-nos-en tenim amb nosaltres a la Marisa Martí, la seva portaveu al Penedès. Benvinguda, Marisa.
Gràcies, bon dia.
I també ens acompanya l'Anci Dodem, que ja ha estat amb nosaltres en altres ocasions. Recordem, ell és el primer nen que va padrinar Vicente Ferrer i fa uns anys que es va traslladar a Barcelona i treballa intensament per la Fundació des d'aquí. Ben tornat.
Hola, buenos días.
50 anys a la Índia, oi? La Fundació...
Sí, ja lleva 53.
Porta 50 anys.
53 anys la Fundació Vicente Ferrer i casi ja llevamos 13 anys sin Vicente Ferrer. Pero aunque no esté Vicente Ferrer, la organización sigue adelante, porque está su mujer Ana Ferrer, su hijo Moncho Ferrer y todos los directivos de los proyectos son indios. Gracias a, entre todos, la fundación sigue adelante y seguimos manteniendo el sueño y la filosofía de Vicente Ferrer, que es erradicar la pobreza a largo plazo.
Lanci, ara posaves el focus que la majoria de directius són indis, que tots aquells nens que va padrinar el Vicente Ferrer, que es van formar, molts, com tu, heu seguit a la Fundació treballant
sí,
per ella.
Sí. Ahora mismo tenemos 130.000 niños que están apadrinados por la Fundación y gracias a la Fundación ellos tienen acceso de poder ir a la escuela y cambiar su futuro. Pero la Fundación lleva 53 años. Hay muchos niños como yo, que el de primera generación, que ya son mayores. Muchos ya están casados, con hijos, ¿no? Pero también ellos han tenido un futuro mejor, ¿no? Algunos son médicos, enfermeras, arquitectos, abogados, políticos y muchos... también están trabajando dentro de la organización, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es como la Fundación ha ayudado en su momento a ellos, ¿no? Y ahora quieren devolverlo, ¿no? Y la única manera es estar dentro de la organización, trabajando en la organización y apoyando a la organización y apoyando a la causa.
¿La Fundación tiene buena salud?
Sí.
53 años después.
Tiene muy buena salud porque... cada vez estamos creciendo o cogiendo más pueblos, más niños apadrinados, más proyectos nuevos. Entonces, estamos creciendo muy rápidamente y eso gracias a España, gracias a Cataluña, ¿no? Porque es donde tenemos más de 20.000 padrinos que están apoyando a la Fundación, ¿no? Para que podamos continuar nuestros proyectos en India, especialmente en sur de la India, en el estado de Andhra Pradesh y en Telangana.
L'apadrinament d'un nen, d'una nena, és el que més es coneix de la Fundació de Portes en Fora.
És una manera de sostener el nivell econòmic permanent cada mes, ¿no? Porque hay muchas empresas, ayuntamientos, por ejemplo, Vilafranca de Penedès también ha colaborado en su momento, ¿no? Este año no hemos presentado, pero siempre presentamos proyectos a las empresas, ayuntamientos, ¿no? Entonces, nos apoyan, pero tenemos mucho más que embarcar y tenemos que realizar muchos más proyectos. Para eso necesitamos un dinero fijo y este dinero podemos conseguir a través de apadrinamiento porque... es la base del desarrollo del proyecto de la Fundación, el apadrinamiento, ¿no? Una persona de aquí apadrina a un niño de la India de la Fundación Vicente Ferrer y cada mes nos dan 21 euros. Este 21 euros no va directamente al niño, sino va a la Fundación. Y la Fundación lo reparte en los 6 proyectos que estamos realizando en India, ¿no?
Igualment, aquella família, aquell nen, rep els diners que necessita per escolaritzar-se, no?
La família recibe, sí, el niño recibe la educación, buena educación. La mujer, la madre, recibe apoyo a través de proyectos de mujeres, los microcréditos. El padre recibe apoyo a través del proyecto de ecología. un niño discapacitado recibe a través de proyecto de discapacitados, ¿no? Y también la fundación construye viviendas para las familias Dalits, ¿no? Para este niño también. Y mismo tiempo tenemos hospitales, 3 hospitales, donde atendemos gratis a los niños apadrinados, ¿no? Y entonces todos estos 6 proyectos que realizamos gracias a 21 euros que nos da el padrino, ¿no?
Mes a mes.
Es como tú estás ayudando al niño, pero estás ayudando a la familia, no solo al niño, a toda la familia, a toda la comunidad, porque es un proyecto integral, ¿no? Con 21 euros estás apoyando a todo el pueblo para que desarrolle en estos 6 proyectos.
Una fórmula que en el seu dia devia ser revolucionària, però és com realment es canvien les coses,
és una,
no?
És una revolució silenciosa, no? És el que, ha dit Vicente Ferrer sempre. Hay que hacer el trabajo. El trabajo tienen que hablar por sí mismo. No tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es una revolución silenciosa. Y sí, hemos conseguido esta revolución, a lo largo de los años. Hemos visto los Dalits, los intocables, que no tenían derecho a nada, hoy pueden estudiar, pueden ser abogados, pueden ser médicos, ¿no? Y también mujeres que no salían de casa, ahora salen de casa, participan en manifestación, suben al escenario, hablan, luchan por su derecho, ¿no? Un niño discapacitado, rechazado por la familia, por la sociedad, ahora respetado, ¿no? Por su educación y por lo que representa también en nivel deporte, porque apoyamos a los niños discapacitados en nivel deporte, donde la gente no ve su discapacidad, sino ve su habilidad y los premios que va a traer para el pueblo, ¿no? Y entonces estos son cambios poco a poco que hemos hecho, ¿no? Antes mucha gente, casi más de 2.000 personas diariamente habían migración a grandes ciudades. Y esta migración hemos parado gracias a todo el trabajo que estamos haciendo en nivel ecología, ¿no?
Marisa, explica'ns una mica l'experiència de padrinar un infant a través de la Fundació Vicente Ferrer.
Doncs és com tenir, un germanet o un fill a l'Índia. Ara tu saps d'aquell nen, com va evolucionant, reps unes cartes, t'explica què va fent, si ara va a l'escola, doncs, i després, quan el nen es fa gran, doncs poden canviar i pots tenir un altre nen apadrinat. Bueno, és una experiència molt, molt maca de compartir la vida amb una persona d'allà, no? També que sàpigues tot com funciona allà, com funciona l'escola, tot això que deia el Lanci, no? I sobretot el que té la Fundació és que tu després pots anar a veure i pots anar a conèixer, pots anar a casa d'aquest nen apadrinat, d'aquesta nena apadrinada i compartir també doncs, les experiències amb ells, no? I és magnífic. Pots estar a casa d'ells, els hi portes un regal, que millor que es compri allà mateix, perquè la roba d'aquí és diferent i tot és felicitat. Són molt, 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 molt feliços. I llavors visites també els diferents projectes que ha explicat el Lanci, no? D'ecologia, perquè doncs, per tot el tema del canvi climàtic ara és molt important. Visites als hospitals, visites doncs, als centres on hi ha aquests nens discapacitats o les senyores que estan fent doncs, treballs manuals i que llavors, si no, viudes, per exemple, que si no estarien mal vistos o podrien pensar que porten mala sort i els dàlits, no? Els intocables. Tot això ho veus, ho vius i ho gaudeixes i ells també, perquè són gent molt agraïda i feliç.
Hombre, yo quería comentar que Marisa es voluntaria, representante y portavoz de la Fundación Vicente Ferrer aquí en Vilafranca de Penedès. Pero personalmente, ¿qué es lo que te retiene aquí en la Fundación para ser portavoz? A ver, es lo que me gustaría que comentes.
Doncs suposo que és... A veure, Vicente Ferrer deia que no es tracta només de paraules i de pregària, que també, no? Sinó que ell parlava d'acció. I llavors, clar, anant allà i veient tot això, veus tota la gran labor que va fer aquest senyor i que continua amb la seva senyora, com ell ho ha explicat, i el seu fill. I és magnífic, no?, veure les grans coses que han arribat a fer, i no és només, que tu puguis llegir els projectes o que t'ho expliquin, no? Tu pots veure i viure. I realment és impressionant tota la feina que ha fet i tota la revolució que explicava la Lansi, no? Silenciosa d'una gent que no estaria ni considerada i que, en canvi, ara, doncs, gràcies a l'apadrinament i a les diferents col·laboracions que tenen, perquè en tenen altres també a nivell d'empreses o de projectes concrets, no? Doncs que hagi pogut... que tota gent, aquesta gent estigui contenta i que hagin sobreviscut, no? I amb molt bones condicions. O nens, per exemple, els nens albins, també, que podíem pensar...
Eren denostats.
Exacte. O ja et dic, una persona simplement per ser discapacitada o per ser molt pobres i que no tenien accés ni als estudis, ni a la sanitat, ni res, i tot això és... Clar, era com impensable tota aquesta labor, no? Abans de que ell fes la revolució. O sigui que, bueno, jo simplement dic neu i veieu...
I us robarà el cor, no? Com t'ha passat,
sí,
a tu.
Sí, sí, és així.
Lansi, ara la Fundació posa el focus en l'emergència climàtica. Ens estem, sí, quedant sense aigua. ¿Cómo abordeu?
Sí, es un tema que estamos trabajando todos, ¿no? Porque el cambio climático no tiene fronteras, ¿no? Todos los países están sufriendo, especialmente en Asia más, en China, India, muchísimo. Pero, como he dicho, que la Fundación ya lleva 53 años trabajando, ¿no? En el año 69, la Fundación, cuando empezó a trabajar en Anantapur, era un sitio muy árido, desierto, ¿no? Ya empezamos con este tema, no en cambio climático, sino en la sequía, ¿no? Porque cada 5 años llovía, entonces tuvimos que ir trabajando poco a poco, intentando enseñar a los campesinos para que puedan plantar, no solo vivir de cacahuetes, porque crecen con la agua de lluvia, sino plantar plantas de frutales, ¿no? Y forestación, vegetación, todo esto, ¿no? Entonces íbamos trabajando poco a poco. Pero sí, ya de unos años atrás, pues empezamos a hablar del cambio climático y ahora sí que estamos en la tema puesto, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Además, ODS también ONU ha dicho que en 2030 ya tendremos más, ¿no? Entonces, nuestros objetivos es trabajar en esto y la Fundación está concienciando mucho, no solo a la sociedad, ¿no? También a los niños, en colegios, en todos los sitios, para que podamos proteger nuestro árbol, ¿eh? Porque mayoría gente en India rural, 70% de la población de India vive en India rural, ¿no? Entonces, en India rural viven en pueblos y la gente cocinan con leña. Entonces van al bosque y cortan los árboles. Entonces no hay árboles, no hay lluvia. Ahí hay un gran cambio climático. No llueve, hay sequía y al mismo tiempo el cambio climático, bueno, no funciona como tienen que funcionar, ¿no? Entonces estamos intentando, aparte de plantar, ¿no? Plantas frutales, árboles, forestación. También intentamos aprovechar agua de lluvia a través de embalses, ¿eh? Y esto, el gran cambio climático, afecta mucho en no tener agua. Entonces, trabajamos mucho para tener agua, ¿eh? Además, tenemos agua, no es agua potable, ¿no? Entonces, trabajamos en este tema. Cuando no hay agua... Como decía Vicente Ferrer, donde no hay agua no hay vida. Entonces mucha gente migra a grandes ciudades. Entonces hay que controlar. Cuando migran a grandes ciudades, toda la familia migra. Y ahí los que pasan peor son los niños, porque dejan de estudiar, están en una gran ciudad viviendo en miseria, ¿no? Y también en los pueblos las vulnerables son las mujeres y niños, ¿no? Afecta a todos. Entonces, la Fundación está trabajando mucho, no solo plantar árboles, sino para aprovechar agua de lluvia a través de regar por tubos de goteo, presión, ¿no? A través
gota,
de
gota.
Gota a gota, presión. Y intentamos para que la gente no migre a grandes ciudades. Así intentamos proteger a la familia, a la mujer y al niño, ¿no? Y también pensaros que hay muchas zonas no hay agua. Entonces, tienen que aprovechar agua de lluvia, ríos o lagos. Y tienen que ir a buscar este agua casi media hora, una hora o incluso 2 kilómetros. ¿Y quién trae? Las mujeres. Y no es fácil. Con 40 grados de sol, ¿no? Descalzos, las mujeres tienen que ir hasta allí. No solo las mujeres, los niños también están participando en traer agua. Eso quiere decir, dejan de ir a la escuela. Entonces, todo esto retiene. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar, nosotros tenemos que progresar e intentar este gran cambio climático cambie. Es un trabajo entre todos. Cada país tiene su forma de trabajar y en India nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, especialmente en proteger agua potable. Porque en India hay muchos niños que mueren antes de cumplir 5 años por 2 razones. Uno es no tener agua potable, y otro es por malnutrición. Y entonces estamos trabajando en tema de esto. Ejemplo, yo tengo una hija de 13 años. Cuando ella tenía 5 años, cada día quería bañar agua, bueno, bañar en la bañera llenando el agua. Pero ahora ya tiene 13 años y ahora me dice, papá, no gastes el agua, siempre cierra el grifo. Ella vive en Barcelona y está concienciada. Ella misma ya conoce que hay que proteger nuestro grifo. Significa protegeremos nuestra agua, ¿no? Y es como estar en un balneario con fuego lento, que no está dando cuenta, llegará un momento que este fuego lento va subiendo, subiendo, y un día llegaremos muertos, ¿no? No dará cuenta y ya estamos llegando. No da cuenta y ya estamos terminando muchos nuestros recursos, ¿no? Y hay que protegerlo.
L'Anci ens ha fet una magnífica radiografia de com afecta l'escassetat d'aigua a la Índia. I podem escoltar també a Moncho Ferrer, director de programes globals de la Fundació Vicente Ferrer.
La sequía va mano a mano con la pobreza. Las consecuencias son muy fuertes, porque toda la vida depende de las lluvias, depende de la agricultura. Y cuando no tienen este acceso para el agua, entonces empiezan los problemas. Hay pueblos, por ejemplo, en zonas donde tenemos que llevar agua en tanques cada día, ¿no? Porque no hay en su zona con la sequía. La sequía es peor cada año y siempre afecta a las personas más vulnerables del mundo.
L'Anci, al mateix temps, també esteu recollint signatures per demanar a la ONU que apreti els governs,
sí,
no?
Sí, estamos recogiendo muchas firmas para reclamar, ¿no? La tierra es nuestra, ¿no? Y si cuidamos la tierra nos cuida. Si no cuidamos la tierra no va a cuidar a nosotros. Y es lo que está pasando, ¿no? Ya sabéis, el hombre, ¿de qué vive? De la comida. ¿Y la comida de qué depende? Depende de la lluvia. ¿Y la lluvia de qué depende? En nivel indios, depende del Dios de lluvia. Si Dios de lluvia, ¿de qué depende? Depende de nosotros. Si nosotros mismos, si hacemos bien las cosas, el clima también funciona como tiene que funcionar. Pero nosotros no estamos portando bien hacia la naturaleza. Uh-huh. Yo me acuerdo en 2001, cuando fue mi primer viaje a Europa, a Barcelona, directo, de un pueblo, directo a Barcelona.
Wow.
Para mí, el más grande para mí era el árbol.
Sí, sí.
Era el árbol es más grande, ¿no? Y tenía que levantar la cabeza para mirarlo y decir, ostras, qué grande es, ¿no? El árbol. Y al llegar aquí a Barcelona, mi primera experiencia en un piso. Fui al ático y cuando salí al balcón y cuando vi que los árboles eran pequeños y los edificios eran grandes, allí vi, ostras, aquí los árboles son pequeños. Y encima no llega la raíz del sol. Y aquí me da cuenta que los edificios grandes, estos rascacielos, están destrozando toda la naturaleza. Ahí vi claramente, ¿no? Y cómo estamos destrozando a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, ¿no? Y que tengamos cuenta que qué futuro queremos dejar a nuestros hijos, ¿no?
Hem de cuidar aquest planeta. Marisa, volies fer una crida perquè necessiteu un patrocinador.
Sí.
I si surt del Penedès, millor que millor.
Exacte, jo escombro cap a casa i llavors sé que s'ha de fer un acte per donar a conèixer la Fundació i els seus projectes, entre els seus patrocinadors hi ha, no?, diverses empreses importants, m'han passat noms, jo de moment aquí no ho comento per si cas, ja ens en van dir que ja que estic al Penedès i en contacte amb algunes empreses vitivinícoles, a veure si n'hi havia alguna que volgués participar en promocionant els vins i els caves del Penedès. Bé, doncs m'hi haig de posar algú i per això, doncs, mira, t'he comentat.
Quan se celebra l'acte?
Em sembla que és a l'octubre. És a l'octubre i, bueno, no sé si puc donar detalls, però molt xulo, molt xulo. Un acte molt, molt maco i busquen un patrocinador. O sigui que ja ho sabeu.
Segur que algun celler se suma encantat a la Fundació Vicente Ferrer. Marisa Martí, Lanci Dodé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, tancant temporada d'aquest racó solidari. Que vagi bé. Bona setmana.
Gràcies. Adéu. A
gràcies a tu, Sílvia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
And I feel like a river finally arrived at sea. 'Cause when you love me, love me, love me. 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 I know I'll be on top of the world, man. On top of the world.
Són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a les notícies dins del Penedès en xarxa per aquest dijous i comencem explicant-vos que la renda mitjana de l'Alt Penedès està per sota de la mitjana catalana. La Mancomunitat de Penedès-Garraf ha presentat un nou anàlisi socioeconòmic municipal basat en les dades de les persones que declaren l'IRPF i que realitza el Servei d'Iniciatives Econòmiques, entitat acreditada per la xarxa d'observatoris del Departament de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació. L'estudi recull les dades de l'any 2020 proporcionades per l'Agència Tributària de les Comarques de l'Alt Penedès i Garraf amb el detall de cadascun dels municipis, que es pot consultar també a través de la pàgina web dades.mancomunitat.cat. A grans trets, els indicadors mostren que la renda disponible mitjana de l'Alt Penedès va ser de 23.558 euros, una xifra que queda per sota de la mitjana catalana, que està establerta en 24.343. Pel que fa a les dades enfocades als municipis, es pot veure que el municipi que encapçala el llistat de renda disponible correspon a les Cabanyes, seguit de Sant Sadurní. Per contra, Torrelles de Foix i Sant Quintí de Mediona tanquen aquesta llista. I us comentem, d'altra banda, també que Doctor Prats encapçala la tercera edició del Calafell Beach Festival. El certamen ofereix tres nits consecutives de concerts, l'últim d'ells gratuït. Calafell viurà, doncs, aquest cap de setmana la tercera edició del Beach Festival, impulsat per la promotora Line Up Music, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Seran tres jornades consecutives de concerts, divendres, dissabte i diumenge, amb la particularitat que l'última serà gratuïta. El festival es farà a l'esplanada del pavelló poliesportiu i les entrades per les dues primeres jornades es poden comprar. El divendres es comptarà amb l'actuació de God Save the Queen, que fan un tribut al grup Queen. El dissabte, a les 10 de la nit, hi haurà el concert de Juan Magán i Cali Dance. I finalment, el diumenge, el festival presenta un cartell amb tres grups: Mabel Flores a les 8 del vespre, Portobello a les 9 i Doctor Prats a les 10 de la nit. Aquesta és la jornada que té entrada lliure. La regidora de Cultura, Mònica Trepat, ha remarcat que el festival forma part d'una programació cultural amb grans esdeveniments, amb transcendència més enllà del municipi de Calafell. Parlem també d'una altra activitat de caràcter lúdic, un taller de ball en línia a Moja. Aquest divendres i divendres de la setmana que ve, a les 8 del vespre i fins a 2:15 de la nit, l'Ateneu Mogenc organitza un taller de ball en línia a la plaça 1 d'octubre de Moja, davant del centre cívic La Xarxa. Les places són limitades i cal una inscripció prèvia amb donatiu. Pels dos dies, el preu és de 5 euros pels socis de l'Ateneu i 10 pels no socis d'aquesta entitat. Mentre que per un dia sol, els socis haurien de portar 3 euros i els no socis 6 euros. En cas de pluja, el taller es faria a l'interior del local nou de Moja. I hem de dir-vos també que l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol inicia els preparatius per la nova temporada. El passat 30 de juny, la Federació Catalana de Futbol va celebrar la seva assemblea ordinària anual a Sant Cugat del Vallès, amb una trobada important que va servir per agrupar 167 representants d'arreu del futbol català. L'assemblea va aprovar també l'exercici econòmic de 2022, tancat amb més de 70.000 euros de superàvit, i el projecte de pressupost ordinari per l'any 2024, amb més de 26 milions d'euros pressupostats. El delegat de l'ENS Federatiu, el Penedès i Garraf, fa una valoració en general positiva d'aquesta assemblea. L'acord principal del dia, però, va ser el nou pla de competició per la temporada 23-24, que inclou algunes modificacions en diverses lligues federatives. En clau penedesenca, les modificacions afecten principalment a l'agrupació esportiva Moja, que veurà com s'eliminen els subgrups presents des de l'inici de la pandèmia de la segona catalana per passar a una lliga única de 18 equips. En el cas dels mogencs, disputaran la pròxima temporada el grup 3 davant d'equips de la província de Barcelona, la majoria del Barcelonès i el Baix Llobregat, entre els quals hi ha el Club de Futbol Gavà o el Molins de Rei. Pujaran també els campions dels sis grups i els segons i tercers faran la promoció d'ascens, mentre que baixaran els cinc darrers classificats de cada grup. També pateix alguna modificació l'Atlètic de Vilafranca a la primera catalana, categoria que està dividida en tres grups. Els vilafranquins jugaran, per la seva banda, a grup 3 davant d'equips d'arreu del territori català, entre els quals s'inclou el Club de Futbol Vilanova i la Geltrú, la Unió Esportiva Sitges o el Club de Futbol Tortosa. I, finalment, les categories de tercera i quarta catalana no pateixen cap canvi important. A tercera pujaran els campions de cada grup i baixaran els tres darrers.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Espanya i Finlàndia, cap de canopa, ons de l'estratègia. Cauen les màscares, prediquen la pau, incitant a la guerra. L'arma que mata i rebenta la cara d'aquella periodista és europea. Aràbia dispara i Yemen rep la bana. Una altra nena ha perdut la mare. L'Eurocamarà és el braç armat que executa per la Casa Blanca.
La recta final d'avui ens durà fins a la capital del Cava per apropar-vos les últimes ones de música de la temporada, que compartim amb la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, i l'Eli Jiménez, que avui ens presenten un grup sadorninenc.
Com bé dius, la que torna a acompanyar-nos un mes més, avui ja ens acomiadem temporada d'aquestes zones de música amb ella, és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música. Janet, molt bon dia, com estem?
Bon dia, doncs pues molt bé, com sempre.
Avui, abans de començar a parlar de l'Escola de Música, perquè avui el nostre tema principal és un grup sadorninenc, l'escoltem de fons, escoltem aquesta primera cançó que ens han presentat i que, de fet, aquí al Penedès en Xarxa ja presentàvem fa un parell de setmanetes a les nostres novetats musicals, la fera del grup sadorninenc Ànima, que avui ens acompanyen dos dels seus integrants, oi?
Sí, ens fa moltíssima il·lusió i ara mateix parlarem amb ells perquè, bueno, en aquest recorregut que fem per intentar anar portant a la gent de Sant Sadurní que fan música i que fan coses interessants, no podia no ser-hi Ànima i aquesta, que no pareu de sonar per tot arreu, eh? Que consti, que estem flipant una miqueta. M'arriben inputs d'Ànima per tot arreu i és superbé. Tenim a l'Adrià i el Joan Pascuet, que són dos dels components d'aquest grup. Sou tots de Sant Sadurní o no?
Bueno, primer de tot, bon dia, bona tarda.
Bon dia.
Som quatre de Sant Sadurní i un infiltrat de Vilafranca, del Penedès.
L'hem arrossegat al lado oscuro.
Bueno, no, al lado oscuro és Vilafranca.
Sí, és el espera que no el conec.
L'Enric Arrai.
Enric, que també ve de trajectòria de grups, el coneixíeu ja d'abans, musicalment.
Sí, bueno, el vam conèixer per casualitat, per terceres persones.
Per un músic, pel Guillem Eloi, que toca el trombó, no?
Sí, i bueno, vam començar el grup amb ell, i està des dels inicis, i és guitarrista. I, bueno, tenia altres projectes i ara pues, està més centrat en nosaltres i la veritat és que estem molt contents. Sí, sí.
Dic això de la trajectòria de l'Enric perquè és que tots els altres teniu una important trajectòria. Tenim a la Pina Pintado, sí, que també em va sorprendre molt veure-la, sí, en el vostre projecte, que em sembla genial i m'encanta perquè és com un collage de diferents persones, que també té les seves cançons i el seu recorregut. El Quim, Suazo, vosaltres, expliqueu una miqueta aquests quatre grupitos en els que heu estat, o els que siguin, eh?
Bueno, perquè... sí, és una mica collage, no? Com bé dius. És una aposta una mica arriscada, perquè cadascú a nivell d'estil musical és de son pare i de sa mare. I, bueno, doncs portem un any i mig composant, assajant, mirant cap on va el grup, fins que ara fa dues o tres setmanes ha sortit aquest primer single. Però bueno, és molt interessant, no? Perquè la Pina ve més del pop, l'Adrià ve més del rock, jo també, però el que passa és que jo també tinc un grup de hip-hop. Llavors, bueno, fer aquesta mescla, el Quim també està produint música electrònica, llavors, bueno, tenim allà, sí, la veritat és que ens ho passem molt bé, tenim certes discussions musicals al grup que sempre enriqueixen, no? Però bueno, al final estan sortint cançons endavant i crec que estem bastant contents del resultat.
Sí, jo crec que és molt divertit, no? Intentar fer un producte final des del puzzle que deies, no? De moltes parts que venim de mons diferents, però que al final és tot el mateix, és la música, és el que ens agrada, el que ens apassiona, i poder estar cinc persones que venim de llocs diferents i que hi hagi un projecte musical en comú és molt maco, la veritat és que sí.
De fet, en aquest tema que hem sentit al principi, a Fera, ja es nota, no?, una miqueta aquestes diferents, no diré influències, perquè no diguen ni influències, diguen ni estils que porteu a la sang, no? I hi ha moments en què són clarament raperos i peleones, després hi ha moments més suavitos, hi ha l'electrònica per allà pululant, Superinteressant.
Sí, sí, justament aquest que hem presentat sí que potser les influències així més fortes són el rock i el rap. Clar, al final hi ha una lluita interna de cadascú portar-s'ho cap al seu terreny, no?
Bueno, però és el que surt, no? Més que una lluita és com sí. Cadascú quan aporta el seu, doncs surt el que portes a dins.
I ho enriqueix.
Sí, 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 sí. Però clar, cada cançó és bastant diferent les que tenim ara, eh? Entre elles, sí.
Bueno, ara n'escoltarem alguna. Perquè una pregunta. Què o qui és la Fera? Perquè les vostres cançons són com així molt combatives, molt,
sí,
molt
crítica social, molt... sí.
Però quan dius despertes la fera, sou vosaltres, és el sentiment, és la...
És... Bueno, sí, és el sentiment de d'estar una mica fart, no, de certs aspectes de la vida, de la societat a nivell sociopolític, econòmic. La fera és tota aquella ràbia i pensaments que no pots expressar ni pots fer res per canviar, perquè al final una persona sola no té poder de canvi més enllà del cercle que el rodeja i d'en fer suport mutu, no? Que ho diem a la cançó, dins dels àmbits barrials i de poble que podem aportar per millorar la vida de les persones que ens envolten. Però més enllà d'això, doncs, veiem que tot està portant una deriva bastant catastròfica a nivell europeu, amb la pujada que està tenint l'ultradreta a tota Europa, no? A Itàlia, aquí a Espanya també ho estem veient, ara a Grècia, Alemanya també està per allà traient el cap. Bueno, és tot bastant dramàtic i la manera que tenim per expressar-ho, doncs, és la música i, bueno, ho aprofitem en aquest sentit. Això és la fera.
És fantàstic. Sí, el que diem a gairebé cada programa, el poder de la música. La música, sí, ens pot ajudar a moltes coses i una d'elles és a dir, eps, tios, traieu la fera que teniu a dins i feu alguna cosa perquè si no se'ns menjaran les altres.
Sí, 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 sí. La fera són els altres. Sí. Sí.
Tornant una miqueta a les trajectòries musicals que tots teniu i sense perdre aquesta idea de lletres combatives i reivindicatives, voldria que sentíssim Sociologia Animal. Uh-huh. I el tema era Som?
Som, correcte, sí.
A celebrar el mateix que em passa el dia de la hispanitat. No em sent espanyol ni tampoc valencià, a menys que visc a l'estranger, Anglaterra o Portugal. És el meu drama. Soc orfe de pàtria com un forat en la butxaca, picor al fons de l'ànima. La meua identitat no és definida per la terra, ni la llengua ni bandera, més enllà del foli en blanc al meu voltant. Intolerància en braç en alt, ment tancada al matacada, volen que Espanya siga gran. No els agrada que es parle i es pense en valencià. No els agrada que es parle i es pense i ja. Guerra d'accents, no és el final d'esta història, però sé que sense arrels no pot sobreviure l'arbre. Vull somriure com el vent, cantant a la memòria, paraules i fets que encara ens agermanen.
Som la llavor que ha crescut en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Som la llavor que ha crescut en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. La misma película, el mismo estreno de miedo.
Aquí també vau tenir un porrasso de col·laboracions i...
Sí, bueno, això que sona és el grup Sociologia Animal, que és el meu altre grup. Jo ara mateix tinc dos grups en actiu, que és Ànima i Sociologia Animal, que és allà de València, que jo he viscut bastants anys allà. En aquesta cançó col·labora el Man, del grup Badabó, i la Verónica, del grup Frida, que són grups valencians. I no, la veritat és que molt, molt contents de com va sortir. El sample de l'últim segon de la cançó Espancat, que això ho fem molt als raperos, doncs agafem un tros de cançons i la convertim en una cançó sencera. I sí, sí, bueno, molt contents de l'acollida que va tenir i la vam treure el 2019 i la veritat és que encara segueix sonant en alguns llocs i estem molt contents. I sí, per desgràcia segueix bastant present el missatge, o més present que fins i tot el 2019.
Sí, sí. I tu tenies un grup bastant potent, també, no?
Bueno, tenia un grup amb el que ens ho passàvem molt bé, fèiem el que ens agradava i vam estar 5 anys, era Red Stripes, d'aquí de Sant Sadurní, també. I bueno, es va acabar i amb les ganes de seguir fent música, doncs vaig tornar a arrossegar el Quim amb la bateria i ara estem amb Ànima, els dos que abans estàvem a Red Stripes. I bueno, també hi havia l'Ivan Heredia, que ara està tocant amb el seu germà, Sin Reputación. I, bueno, molt contents de seguir fent música i al final pues, tots som del poble i ens fem costat. I sí, es va acabar Red Strike, vam estar 4 anys sense tocar. I bueno, vaig trucar al Quim i li vaig dir, Quim, hem de seguir fent música perquè això ho necessito. I bueno, vam començar a muntar el grup amb l'Enric, el noi de Vilafranca, i després es va ajuntar el Joan, que també el vaig poder convèncer de que m'acompanyés en aquest projecte, i finalment va vindre la Pina. I crec que tenim una barreja d'ingredients molt, molt maca i molt xula i molt interessant per poder fer una música que pugui arribar a tothom, no? Que al final fas música perquè t'agrada tocar i expressar-te artísticament, però quan ja fas música una mica amb consciència, com la que estem fent amb Ànima, hòstia, t'agradaria que arribés a la màxima gent possible. Ja no per com a artista, no? Sinó també com a persona i com a voler transmetre un missatge i intentar que les persones agafin una mica de consciència amb tot el que està passant actualment en el món en el que vivim.
I creieu que el rap és una manera com més punyent, no? O més directa de dir aquests missatges que intenteu fer arribar, o també es podria fer amb algú més rockero o més...
Bueno, el hip-hop té l'origen, no? Els anys 80 al Bronx, i ja neix d'això, vull dir, el que caracteritza el hip-hop és bàsicament, o el rap en concret, la disciplina artística del rap, en això, en crítica social, o directament expressar el que les persones viuen, d'una forma, doncs, per fer pensar, d'una forma, sempre s'intenta que sigui d'una forma intel·ligent, fent servir, doncs, certs recursos literaris o certa mètrica. Jo crec que el hip-hop és el gènere ideal per això. Ara bé, amb altres gèneres sí, es pot, evidentment, fer arribar missatges i d'una forma, fins i tot, més fàcil de que entri, no? Perquè el hip-hop, al final, l'escolta la gent que li agrada el hip-hop i ja està. Si no t'agrada el hip-hop, a vegades és durillo escoltar, no? Una cançó de 3 minuts d'algú fotent-te la tabarra. A mi m'encanta, però sí que és veritat que hi ha gent que li costa més. Llavors, en altres estils sí que el missatge pot arribar una mica més.
Sí, però per això dic que és, diguem que la barreja que tenim nosaltres és una proposta molt interessant, perquè tens el que diu el Joan, no? El hip-hop i aquesta eina per transmetre tots els pensaments i les idees que tenim, però després també ho barregem amb una base que pot arribar més a les persones que no només els agradi el hip-hop, perquè al final estem fent unes bases instrumentals, tot el que fem és instrumental, tot el que fem és autoproduït, i a més barregem també estils de hip-hop, una miqueta d'electrònica, però al final la base és instrumental, i tot això, vulguis que no, a l'hora de fer els directes o inclús sonant a les plataformes, doncs pot arribar més a diferent tipus de públic.
Jo la veritat és que desconec bastant el tema, és el que deies, no? Hi ha gent que s'hi apropa més, hi ha gent que... Però sempre m'ha interessat bastant, i a més també penso que la creació de les lletres, que no sé si les feu entre tots o les fas tu o qui les fa, però no, és un curro, és una tasca important, perquè no només has de dir el que vols dir, sinó construir-ho de forma que casi, no?
S'ha de dir que les lletres majoritàriament les fa el Joan, perquè diguem que és el que té més experiència amb això, també és el que porta la veu al principal al grup, que és el tema del rap, i bueno, tenen una norma, que ara es l'explicarà, una norma no escrita, no?, dins del hip-hop.
Sí, al final els que ens considerem rapers, que són els que fem rap, bàsicament, encara que tu facis rap a casa ja ets raper, és la norma no escrita de que tu rapeges el que tu escrius. És a dir, tu pots cantar pop i que t'ho escriguin i no passa res, o un altre tipus de música, no? Un rapero ha d'escriure i cantar o rapejar les seves pròpies lletres.
Vale.
Sí. Això en un grup sí que es pot difuminar en certs moments on, per exemple, hòstia, algú no està d'acord o la majoria del grup no està d'acord en certes frases, però allà sí que pots cedir una miqueta o a l'hora de fer les tornades, que no estribillos, en català es diu tornades. Aquí tinc una lluita bastant. Doncs això, sí, el tema del rap, o quan jo rapejo i ho estic dient jo, doncs això sempre ho escric jo. Sí que és veritat que, per exemple, si hi ha alguna... Ara estem composant una que ho ha escrit l'Adrià i hi ha una part on ell rapejava i em va dir si ho podia fer jo, doncs això sí que ho faré, per exemple, i ho ha escrit ell. Mm-hmm. Llavors aquí podràs trencar una mica aquesta norma, perquè ja és un... com que barregem bastants estils, però sí, si trec una norma jo rapejar, un tema jo rapejant, doncs normalment ho escriu qui ho rapeja.
Escoltem un tema inèdit que encara no ha sortit, o sigui que és una primícia, que es diu Avinguda de la Fam, si voleu dir-ne alguna cosa previ.
Bueno, que ho deixin, que no sabem quan sortirà, i sí, sí, és una que barregem també pop, rap i rock.
Caminant per l'avinguda de la fam, pensant en la família si és o no el més important. Tot el que diran, tot el que seré, il·luminat pel fanal del meu pensament. Espero com un salmó pujant a contracorrent, fluint com l'au que cau en busca de l'aliment. L'inconscient ajudant a mantenir-te conscient, un fakir en pau que amb el dolor clara la ment. Mira, la llibertat és relativa, si la felicitat l'anuncien a la tele no la vull. Explica com fan de l'impossible possible, recorda que el punt de partida ningú l'ha escollit. Estirat al llit al·lusionant el sostre, pres de les imatges que em brinda aquesta memòria. Si miro al mirall veig el meu propi monstre, en busca de la pau renunciat a la glòria.
I cridarem, i cridarem, que així és el nostre poble, així és la nostra gent. Estem cansats de mirar enrere i veure les misèries del present. I cridarem, i cridarem, que així és la nostra encesa, venir com bufa el vent. Que encara que no ens vulguin descobreix el mateix cel, que no guanyar més fort, es tracta de ser conscient.
Aquí la guitarra també. Que no se me us olvide.
L'artista de l'Enric.
Doncs això, tenim poc temps. Però a mi m'agradaria saber una miqueta quin tipus d'influències o gent us agrada molt, us omple o escolteu habitualment, per també entendre una miqueta la vostra mentalitat musical.
Cadascú escoltarà grups diferents, no?
Sí, això espero.
Sí,
que s'adria el seu.
Bueno, jo crec que al final no tens un gènere en concret o tres o quatre grups, sinó que intentes absorbir tota la música del món, que n'hi ha moltíssima i de molt bona. Però bueno, tant el Joan com jo tenim els orígens al rock dels 70, 60, 70, que és el que ens posava el nostre pare. Però bueno, hem anat evolucionant i jo m'he quedat bastant amb el rock, la veritat. Però bueno, hi ha música moderna que està molt bé, que barreja una miqueta això, no? El rock, el rap, que m'agrada moltíssim. Però bueno, jo bàsicament escolto rock, sobretot tota la vida ho havia escoltat molt en anglès, rock americà o anglosaxó, que és el que fèiem amb Red Stripes, no? I ara m'agraden molt grups d'aquí de Catalunya, com pot ser, per exemple, Smoking Souls, bueno, no són de Catalunya, són valencians, però bueno, dels països,
German.
Dels països catalans, canten en valencià i és un grup molt potent, amb lletres molt maques, ho fan molt bé i aquest estil doncs, últimament m'agrada molt.
Sí, com diu bé l'Adrià, jo també vaig créixer en l'estil del rock així més estadounidens i anglosaxó, però jo també escoltava els clàssics de rap d'aquí a Espanya, com Tote King, Natch, SFDK, Violadores del Verso, a mi tot això em va marcar bastant. I ara, doncs, és que Spotify és una meravella en quant a descobrir grups, llavors, doncs, tot el dia estic amb llistes noves o ràdios d'artistes que m'agraden i descobrint, i sí, escolto, ja va per èpoques, escolto molt de rap, a vegades també rock, grups així més catalano-valencians, com pot ser Smoking Souls, Mafalda, bueno, sí, de tot una mica. Sí que és veritat que arriba un punt en què quan et fiques a escoltar els grups que van a tots els festivals, a mi a vegades el que passa és que tots em sonen igual i hosti, hi ha una bombolla allà feta que per mi s'hauria d'explotar una mica, no? I que entrin diferents estils, ja no ho dic per nosaltres, perquè...
No, per nosaltres també.
això estem a anys llum d'aquí de moment, però hosti, sí que és veritat que es troba a faltar una mica més de... A part del pop aquest amb trompetetes i música de ballar, que és necessària, però no cal que el 95% dels grups siguin així. A mi això sí que m'empalaga una miqueta tot això.
Clar, perquè també, per acabar, el tema dels festivals o el que sona a la ràdio, la gent que hi ha darrere tenen molt de poder, perquè al final és el que ensenyen a la gent, no? I si sempre ensenyes el mateix estil o els mateixos grups, sembla que només existeixi allò. i ja arrossegues una miqueta a la gent a anar cap a aquest cantó.
Sí, sí, crec que teniu tota la raó del món. Jo estic farta de sentir gent pels mateixos grups, a tots els festivals els mateixos, i dius, bueno, vale, ja. Però bueno,
algun dia ens sentiràs a nosaltres.
La indústria, la indústria.
Ara ja estem acabant i m'agradaria poder sentir un últim tema que acabeu de treure ara ja fa molt poquet i m'agradaria que me'n parleu una miqueta.
Bueno, aquest és un tema que vaig escriure fa un any i 30 segons a Instagram amb una base d'una noia d'internet. I la veritat és que va tenir molt bona acollida, va tenir un munt de reproduccions i llavors em va escriure un productor, va dir, hòstia, Joan, això hem de compartir-ho en tema perquè la veritat és que és una passada, no sé què. Llavors amb el productor aquest, que és el Man, i juntament amb Ànima, que el vagin ajudar a produir-ho, doncs hem fet aquest tema.
Atzar, es diu?
Atzar, sí, sí.
Amb Atzar ens acomiadem avui. Quin plaer tenir-vos. Presentar Ànima, que us ho deia abans fora de micros, fa un parell de setmanetes presentàvem aquesta primera cançó de la Fera aquí al Penedès en Xarxa, en les nostres novetats musicals mensuals. Un veritable plaer tenir-vos aquí, a tots tres. Bones vacances, Janet. Ens retrobem el mes de setembre.
Bones vacances i molta felicitat.
Moltes gràcies.
Totes les llengües em moren si no hi ha una base que lluiti de forma constant. Totes les persones ploren i moltes salten per culpa de la potencietat. Aquesta partida la guanya qui crida, qui tira la viga que ens han clavat. Qui mira de cara a la ruïna i amb el seu dolor és capaç de construir-se un palau. Però per dir-li veig que no hi ha sortida, el cap ho intenta però el cor no escolta. Sota la tribu misèria compartida, compa, el teu camí on va.
Acomiadem aquí aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en Xarxa d'avui dijous, que hem estat coordinant des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta singladura radiofònica diària i recordeu que demà ens retrobem i tenim moltes més coses per compartir. Que vagi bé!
No guanyes per ser lliure, si n'és tortuga no guanyes a la llebre. La soledat és el plau de ser lliure, jo vull ser lliure però acompanyat. Ser capaç de riure dins d'una vida que ens ha escanyat.